les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. Aquest dimecres tornarem a gaudir d'una jornada assolellada on també ens continuarà afectant el vent de component nord durant bona part del dia i fins al vespre.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Us ho explicàvem fa un parell de dies. El cinema Arinco de Palamós tornarà a obrir les seves portes. I en aquest moment, el moment que en Dani llançava la notícia a radiocapital.cat, tots plegats no podíem estar una mica més contents. No endebades va convertir-se en la notícia més llegida del nostre portal de notícies i, de fet, segueix encara sent entre les notícies més llegides, dos dies després, aquesta reobertura del cinema Arinco. Què ens ha portat aquesta reobertura? Doncs, òbviament, el seu tancament previ. Què ens va portar el tancament previ? Doncs que no hi anava gent. Doncs que el cinema és un art que ens agrada molt, del qual en parlem molt, un art que el gaudim molt a través de les diferents pantalles, a través de les diferents opcions de visualització que tenim i a través dels diferents formats, perquè el cinema del segle XXI pràcticament podríem dir que són les sèries, però el cinema vist a la sala, el cinema d'estrena, cada vegada sembla que té menys adeptes. Per tant, què ens fa pensar que aquesta vegada la reobertura del cinema Arinco de Palamós funcionarà? Doncs no ho sé, però tant de bo que sigui així, tant de bo que aquesta reobertura es tradueixi amb, de nou, gent a les sales del cinema Arinco. Ja no tant pel factor nostàlgic que alguns ens van veir quan ens van dir que el tancaven, per totes aquelles persones que hi hem viscut les nostres primeres projeccions cinematogràfiques. La primera vegada que jo vaig anar al cinema vaig anar a veure E.T. i va ser precisament al cinema Arinco de Palamós, quan encara hi havia només una sala de 1.000 localitats. Allà hi he vist altres pel·lícules, de l'Indiana Jones, per exemple, en el Templo Perdido, en busca de l'arca, en el Templo Maldito, en busca de l'arca perdida, etc. Doncs ara al cinema Arinco s'hi projectaran pel·lícules, s'hi projectaran partits de futbol, s'hi projectaran òperes, totes aquestes coses que sembla que serveixen per revifar el sector de l'exhibició cinematogràfica. Un sector que esperem que pugui revifar i esperem, especialment en aquest cas de Palamós, que pugui mantenir-se viu, ni que sigui perquè si en cas que hagués de tornar a tancar no es convertís en un Mercadona, en un Zara, en un Mango, en un Massimo Dutti, en qualsevol d'aquestes cadenes. Per tant, torna al cinema Arinco, llarga vida al cinema Arinco. 8 del matí, 3 minuts.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I tota la redacció de Ràdio Capital amb la que us expliquem les notícies més destacades de casa nostra. Comencem. Un altre gairebé llegat patrimonial de la Costa Brava del Baix Empordà que, després de morir, com aquell qui diu, tornarà a la vida. Us ho avança Ràdio Capital. Platja d'Aro busca una nova nòria per substituir la del Màgic Parc. Dani, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Castell Platja d'Aro ja té ofertes sobre la taula per instal·lar una nova roda després de descartar recuperar la del desaparegut Màgic Parc, que ja és ferralla.
Trencar una mica l'imatge de l'Skyline dels edificis alts de Primera de Mar.
L'alcalde no ens ha volgut dir ni terminis ni preu per instal·lar la nova roda.
Veurem, doncs, si aquesta opció es materialitza a Platja d'Aro i a Platja d'Aro, a més de línies rectes i rectangulars i altes, en té alguna de circular. L'Hospital de Palamós ha assolit els seus objectius que s'havia proposat mitjançant l'implementació del sistema automàtic de confirmació de visites, Eugènia Güell.
Hola, bon dia. Així ho diuen les últimes dades. El temps d'espera s'ha reduït i ara és d'una mitjana d'11 minuts per visita. També s'ha aconseguit més confidencialitat perquè amb aquest sistema no cal dir ni el nom del pacient ni la consulta que visita.
Eugènia Güell des de la sala d'espera de l'hospital, com aquell qui diu. 8 i 4. I de Palamós a Palafrugell, perquè la policia local de la ciutat ha recaptat 12.000 euros per la campanya solidària pels valents. Judit Sáez.
Bon dia. Aquests diners aniran destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona amb l'objectiu de contribuir en la construcció del centre d'oncologia pediàtrica més gran d'Europa. En la iniciativa hi participen un terç dels cossos policials municipals de Catalunya, el de Palafrugell des de l'any 2017.
I en el terreny esportiu, el Futbol Club Palafrugell, no marxem de la ciutat, encara signa un acord amb el València Futbol Club per promoure el futbol base i treballar amb la tecnificació Educació, Laia Bodro.
Bon dia. L'acord busca millorar el nivell i la preparació dels nens i nenes. Aquest estiu es farà un campus de tecnificació a la localitat Baix Empordanès.
Són algunes de les notícies que us explicarem al llarg d'aquest supermatí d'avui. On, a més, també passarem per fer un repàs a algunes de les activitats culturals de casa nostra, si, que ja us avanço, si entreu a la nostra agenda a través del nostre web, en Martí i Seguer se n'ocupa de tenir-la viva, activa i plena de contingut cada dia perquè no us perdeu cap detall de tot el que passa al Baix Empordà. De moment, aquesta activitat cultural avui passa per Palafrugell, Martí.
Bon dia. Avui, amb motiu del Dia Internacional de la Poesia, a les 7 de la tarda, la Biblioteca de Palafrugell organitza una revetlla poètica.
Doncs revetlla poètica, pinta trepidant, això. I, vaja, per assegurar, per garantir que si voleu arribar fins a aquesta revetlla poètica de Palafrugell, volem també saber amb quina situació meteorològica us trobareu, no fos cas que haguéssiu de posar cadenes al cotxe. Albert Aparicio.
Bon dia. Aquest dimecres tornarem a gaudir d'una jornada assolellada on també ens continuarà afectant el vent de component nord, durant bona part del dia i fins al vespre. El cel romandrà serè i tot i el domini de l'ambient assolellat, la temperatura màxima no serà gaire elevada, assolint valors entre els 15 i els 16 graus de màxima. La mínima tampoc serà especialment baixa i es mourà entre els 6 i els 8 graus. Per demà i els propers dies seguirà el temps majoritàriament assolellat i el vent del nord s'anirà calmant. La primavera, que entra oficialment avui a la nit, arriba amb una pujada de les temperatures pels dies venidors.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Busques feina? Sí? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el 7 de març a Palafrugell.
Consulta totes les ofertes. Et pots inscriure a un màxim de 7 abans del dia 24 de febrer.
Si el teu currículum compleix amb els requisits, et convocarem per fer entrevistes. Tota la informació a ipep.cat.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida. La meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital. Són les 8 del matí i 8 minuts. Així és com sona el desenrunament de la nòria, famosa nòria del màgic bar de Platja d'Aro. I és que aquests dies s'està desmuntant el que en quedava d'aquesta antiga instal·lació en aquest parc d'atraccions Màgic Park. Una de les imatges que més tristesa ha generat és l'enderroc d'aquesta nòria, que durant anys havia definit el perfil d'aquesta població del Baix Empordà. Tot i els intents de l'Ajuntament de mantenir-la i recuperar-la, la roda quedarà per ferralla després de la demolició del parc Dani.
L'empresa estava disposada a cedir-la gratuïtament a l'Ajuntament. Aquest s'hi havia posat bé, però segons ha explicat l'alcalde Joan Girau de Ràdio Capital, han encarregat estudis que han constatat que és inviable restaurar-la i que torni a funcionar, tot i que en un primer moment l'Ajuntament s'havia mostrat favorable a mantenir-la en un espai públic, espai municipal, però com a element de record i no lúdic. Això s'ha descartat perquè preferien que la roda seguís girant.
Clar, les rodes han de girar. Així la solució, per tant, seria potser buscar-ne una de nova... Ja ho direm bé. Així, doncs, deia, potser la solució seria buscar-ne una de nova, Dani.
Sí, de fet, Girau t'ha assegurat que tenen sobre la taula opcions d'empreses que gestionen nòries a diverses ciutats d'Europa.
Ja tenim ofertes sobre la taula, de rodes, que d'empreses que tenen rodes en diferents ciutats, en aquest cas europees, i doncs ho estem estudiant i també l'emplaçament.
No ha volgut explicar el preu que es plantegen pagant i el model econòmic que aplicarien. Davant la pregunta de quan esperen culminar el procés, Girau ha afirmat que posar terminis és difícil, que podria estar acabat abans d'un any. Dependrà, diu, dels resultats de les eleccions. L'objectiu, doncs, mantenir l'Skyline de Platja d'Aro.
Doncs trencar una mica l'imatge de l'Skyline dels edificis alts de Primera de Mar i desviar una mica la visió de l'Skyline cap a una roda en funcionament i en un lloc estratègic.
Tot plegat passa en un entorn, el del Magic Park, que ja ha desaparegut.
La setmana passada es va començar a fer l'enderrocament d'aquest mític Magic Park de Platja d'Aro. La previsió és que estigui acabat aquest enderrocament abans de Setmana Santa. Les xarxes socials s'han omplert de vídeos que remarquen amb tristesa la desaparició de les atraccions, sobretot la famosa roda. Es deixarà el solar preparat perquè s'hi faci un hotel, un espai comercial en el primer soterrani i un aparcament en el segon soterrani. El parc va tancar les portes l'11 de setembre de 2017. El procés de desconstrucció s'ha endarrerit per la presència d'amiant a les instal·lacions.
Gràcies, Dani Cortés. Tot plegat en una pàtina de nostàlgia que ens deixa aquesta desaparició de Magic Park. I pels que encara en recordem aquells anuncis cantats que deien Magic Park, tu parque de atracciones en Playa de Aro i Lloret de Mar, doncs res, fins aquí el Magic Park, i com diu aquell, le Magic Park est mort, Big Magic Park.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I per cert, si els responsables del Magic Park necessiten encara guardar alguna cosa, a Ràdio Capital tenim una proposta per fer-los amb en Marc Clapés.
Hola, hola de nou, torno a estar aquí ja per informar-te d'això, una cosa que crec que et pot interessar. L'altre dia em vas dir que no sabies on deixar coses que més endavant creus que et poden fer servei. Doncs tinc la solució. Costa Brava Space és l'únic espai a l'Empordà amb trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada, 20 a man diversos des d'un a 20 metres quadrats, sí, i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Els clients confien mobles, armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fas les reformes a la casa, la llogues per temporada o l'estàs canviant. Però no parlo de trasters qualsevols. No, no, no. Els espais de Costa Brava Space compten amb tots els serveis. Seguretat, videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar allà, deixar, recollir el que vulguis i quan tu vulguis. Truca o envia un WhatsApp al 649-025-592. 649-025-592. I ja està, tu. Ja pots continuar amb el programa, eh? Apa, tinguis un bon dia. Adéu.
Gràcies, Marc. És la nostra Noemi particular. 8 i 12.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Doncs el que passa a casa nostra... El que passa a casa nostra d'ahir passa també per Palamós, perquè el 2017 l'Hospital de Palamós, l'Hospital Comarcal de Palamós, va implementar un nou sistema de confirmació de visites automatitzades amb un objectiu concret.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Amb un nom, diversos objectius concrets, com per exemple reduir el temps d'espera i millorar la confidencialitat. Ostres, com estem avui. Doncs bé, ja han sortit les primeres dades que confirmen aquest resultat, Judit Saez.
Les conclusions són diverses, però pel que sembla, totes positives. D'una banda, el temps d'espera s'ha reduït. Ara és 12 minuts de mitjana i en concret, als serveis d'oftalmologia i radiologia, la mitjana és de 7 minuts. Les cues, doncs, s'han reduït, igual que també ha passat al cap de Palamós, perquè també s'hi va instal·lar aquest mateix sistema. Així doncs, quan l'usuari arriba a l'hospital, confirma la visita amb una màquina que li imprimeix un tiquet amb la sala i el torn que li correspon. Així no cal que el professional sanitari surti a avisar la persona perquè el torn surt a una pantalla, igual que també surt la porta on cal adreçar-se. D'aquesta manera s'han millorat dues coses. D'una banda, el soroll a les sales d'espera, ja que abans s'havia d'anar avisant, i d'altra banda, la confidencialitat, perquè com que no s'ha d'avisar amb aquest sistema de confirmació de visites, per tant, no cal dir ni el nom del pacient ni l'especialitat que visita. Amb aquesta màquina, l'usuari també pot imprimir, una vegada s'ha acabat la visita, un justificant. Des del juliol del 2017, quan es va implementar, ja s'han confirmat quasi 300.000 visites, gairebé 50.000 de les quals al cap de Palamós.
I parlant de solidaritat, parlant també de la campanya solidària, aquesta campanya que ja comença a ser molt coneguda a casa nostra, que es diu Pels Valents. Campanya que enguany, o aquesta vegada, ha fet la policia local de Palafrugell i que ha servit per recollir 12.000 euros que es donaran a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Aquesta iniciativa la desenvolupen una tercera part dels cossos policials municipals de Catalunya amb un objectiu que no és altre que contribuir a la construcció del SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona, Judit.
Sí, aquest és un dels centres pioners d'oncologia pediàtrica a Europa i un dels més grans del món. La font de recaptació principal d'aquesta campanya han estat els escuts solidaris negres i grocs amb l'etiqueta pels valents. Aquests s'han pogut intercanviar en la mateixa seu de la policia, com en alguns comerços de la vila, per un mínim de 4 euros, identificant la lluita contra aquesta malaltia, el càncer. Tanmateix, també s'han organitzat altres diverses activitats, com per exemple concerts. De fet, l'acte de cloenda d'aquesta campanya va ser-ne un de vaneres amb les actuacions d'Arjau, Els Cremats, l'Empordanet i Neusmar. S'hi va aconseguir recaptar uns 1.400 euros que també s'han destinat a la causa. Per altra banda, la policia local del municipi també s'ha involucrat en l'educació viària dels més petits i de les més petites. Així, dissabte va desenvolupar algunes mostres i exhibicions a la plaça Can Mario i va ser l'encarregada de lliurar els premis de la 28a edició del concurs de dibuix escolar d'educació viària. Enguany han participat més de 1.000 alumnes de 6 escoles diferents.
Gràcies, Judit Sáez. Les 8 del matí i 16 minuts. Temps per la informació esportiva. O diguem-ne, per algunes de les notícies que, diguem-ne, són col·laterals a l'àmbit esportiu, però que no deixen de formar part d'aquest àmbit esportiu. El Futbol Club Palafrugell i el València Futbol Club han signat un acord de col·laboració per promoure el futbol base i treballar en la seva tecnificació, millorant el seu nivell i la preparació dels nens i nenes per l'ascens a categories superiors. El passat dilluns van presentar aquest acord i un campus que es farà aquest estiu, Laia.
Els dos equips realitzaran aquest estiu a Palafrugell un campus de tecnificació per a nens i nenes, organitzat per Master Futbol, conjuntament amb el Futbol Club Palafrugell, el València Club de Futbol i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell. Toni Pérez, president de l'entitat Baix Empordanesa, en declaracions per a Ràdio Capital, ha donat més detalls sobre l'acord.
Bueno, se ha llegado a un acuerdo con Futbol Club Valencia a través de una amistad que tenemos durante hace muchos años con Mario, de futbolística, la amistad. Mario es entrenador de los juveniles del Valencia. Entonces se ha llegado al acuerdo de hacer un campus del 1 al 12 de julio en el estadio de Palafrugell. En este campus podrán venir todos los niños, los que son del Baix Empordà, prioritariamente también los del Fútbol Club Palafrugell, donde se realizará un sistema de juego del Valencia y con entrenos con profesionales y entrenadores del Valencia. Aparte de este campus que se realiza en Palafrugell, el Fútbol Club Palafrugell llegó a un acuerdo donde los jugadores del base del Palafrugell del septiembre a junio se podrán llevar a cabo a la ciudad de Valencia a niños que nosotros veamos que pueden saltar el nivel, hacer pruebas de captación.
El campus s'impartirà de l'1 al 12 de juliol a les instal·lacions del Futbol Club Palafrugell i s'hi podran inscriure tant els alumnes de futbol base del club com tots aquells nens i nenes de la vila i de tota la comarca.
Gràcies, Laia Bodro. Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Si no tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
No marxem de Palafrugell. Susana Casademont és la nova presidenta de Copa, l'agrupació de comerciants de Palafrugell, que va celebrar aquest dijous eleccions per escollir aquesta nova junta directiva presidida per la senyora Casademont, en les que hi va vèncer aquesta candidatura davant la de l'arquitecte Josep Ferrés. La Susana Casademont serà l'encarregada de dirigir el procés de refundació de la Copa després de la davallada de socis.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Susana Casademont, bon dia.
Bon dia, gràcies.
D'entrada, dèiem, s'ha de refundar a Copa per la pèrdua de socis. Què ha passat fins ara perquè a Copa necessiti refundar-se?
Doncs mira, des de que Copa va decidir convocar eleccions, el nombre d'associats era molt baix. No sabem tampoc ben bé el per què, si per falta de feina o perquè no hi havia prou avantatges donats als socis perquè s'animessin a apuntar-se, i la nostra intenció és, bueno, de fet el dia de les votacions ja vam augmentar la llista amb 111 i la nostra intenció
és seguir... Perdó, amb 111 associats?
Del 30 que érem al principi, el dia de les votacions vam, érem 111 associats, sí.
111 comerços? Home, déu-n'hi-do.
Sí. Sí. Amb la qüestió, amb els dies que vam fer feina amb la campanya per preparar la presentació, entre les dues candidatures vàrem fer feina, vàrem sortir al carrer i vàrem demanar a molts comerços que ens vinguessin a escoltar i que ens vinguessin a votar, i vam augmentar la llista 111. I ara la nostra feina serà, doncs, seguir mantenir aquest 111 i seguir augmentant el número de socis, ja no només comerços, sinó que volem una associació plural on entrin tot tipus de negocis a Palafrugell. Ens és igual un pintor, que un gimnàs, que una estètica, qualsevol persona que tingui un negoci al poble és benvinguda i volem fer-la molt gran.
Podem dir que s'ha acabat la inestabilitat, per tant?
Podem dir que intentarem que la inestabilitat s'hagi acabat, sí. Nosaltres en tenim moltes ganes, però necessitem la confiança de la gent del poble, dels comerços, dels negocis, i que ens apoyin i ens donin un vot de confiança per intentar refundar-la.
Escolti, el juliol de l'any passat explicàvem que diversos comerciants creien una plataforma anomenada Impuls Comercial 2025. Això és compatible amb Acopa? Què passarà amb aquesta? És pensable que es pugui constituir una única entitat o que es puguin encaixar les dues?
Nosaltres estem oberts a col·laborar amb qualsevol entitat. Aquesta plataforma d'Impuls Comercial va fer una xerrada als comerciants a la que jo hi vaig assistir, i ells volien fer coses pel poble, tirar endavant activitats mentre no sortís cap associació forta, i em sembla perfecte. Llavors, si ells volen seguir amb aquest tema i volen seguir muntant activitats i fent coses, a nosaltres ens tindran al costat i per lo que necessitin. Ells i qualsevol entitat que hi hagi al poble, hem d'anar tots a la una.
Escolti, quins són els reptes més importants als quals s'afronta en un espai comercial com el dels pobles i ciutats del Baix Empordà, i especialment el de Palafrugell, que per dimensió de la ciutat, perquè és una ciutat per número d'habitants, que deia, per dimensió de la ciutat com per número d'habitants, sembla que no acaba de tenir l'impuls que hauria de tenir una ciutat que aspira a ser, diguem-ne, o que és de facto una mica la capital de la comarca.
Bueno, creiem que s'hi ha de fer molta feina i per anar tots a la una, nosaltres els nostres objectius són contractar una persona que serà la que es posarà al front de l'associació, una gerent que farà la feina de sortir a buscar socis, d'explicar a la gent els avantatges que tindran si formen part d'aquesta associació, perquè nosaltres al fi al cap els de la Junta som un equip molt potent, però som autònoms, som treballadors, tampoc tenim massa temps per dedicar-hi, per tant aquesta persona, aquesta clau serà una figura clau. De fet, ja estem entrevistant dos o tres candidats i estem en mans de poder decidir que es posi a treballar quan abans millor.
Però una mica el que li preguntava, com es reverteix, per exemple, la competència brutal que suposa internet en portals com Amazon, per posar algun exemple? Com es conscia la ciutadania perquè el comerç de proximitat al final és el... Vaja, perquè comprin més a casa?
Bueno, suposo que hem d'intentar reeducar aquest tema. Tenim pensat també impulsar una plataforma de comerç electrònic amb els que també estem negociant, i jo crec que al fi i al cap, si intentem fer que la gent vingui al poble i muntar activitats i donar facilitats a tots els clients del poble i dels poblets del voltant, ho aconseguirem, que la gent vingui a comprar a les botigues, als petits comerços, i no tot sigui internet.
Uh-huh. Fa també uns mesos explicàvem que des de la regidoria de promoció econòmica es plantejava embellir els carrers. Hi havia tot un pla que se suposava que havia d'anar revifant el teixit comercial. No sé si vostè em pot explicar una mica quin grau d'implantació té aquest pla i quin resultat els està donant.
De moment no te'n puc dir res perquè clarament no ho sé. El que nosaltres proposàvem a la nostra candidatura sí que era que volíem millorar, sobretot actuar molt sobre els locals buits. No sé si parlant amb els llogaters, no sé si decorant-los d'alguna manera, perquè la imatge que donguin els pobles de Palafrugell no sigui de locals tancats i foscos.
Tenen quantificats els locals buits que hi ha al poble?
No et sé dir la quantitat, però sí que em sona d'haver-los quantificat alguna vegada.
Per tant, una de les propostes passaria per això, perquè aquests locals no es vegin buits amb la imatge.
Exacte, una de les propostes que portàvem era aquesta, que no es vegin buits amb la imatge, i intentar negociar amb l'Ajuntament, amb els propietaris dels locals, com sigui, perquè donar una imatge o aprofitar-los d'alguna manera, no ho sé, encara de moment ens hi hem de posar.
Escolti, quin tipus de comerços li fan falta que s'implementin més a Palafrugell? Hi ha molta botiga de moda, per exemple, hi ha algun tipus de sector que vostè digui, ostres, ens aniria bé, allò per fer una crida, possibles persones que puguin tenir idees de negoci o emprenedoria, no sé.
Doncs no ho sé, jo crec que està bastant ben representat. Pensa que som 600 comerços a Palafrugell, jo crec que estem tots, i som una mica tots, potser sí, algun sector en concret que falta, però crec que també s'ha de donar facilitats a aquests emprenedors que vulguin obrir-ho, no posar-los complicats i intentar formar-los i que s'animin a obrir botigues i a obrir negocis, que costa moltíssim avui dia.
Escolti, vostè, com a comerciant, de què és el seu negoci, com a comerciant?
Jo tinc una sabateria infantil i juvenil fa 10 anys.
No sé si alguna vegada un professor d'economia em va dir obrir un negoci, posar-lo en marxa de zero, costa aproximadament 100.000 euros. Això és així?
Costa 100.000 euros? Bueno, depèn del tipus de negoci, però la inversió és molta, recuperar-la costa molt, i els que són petits comerciants que estem davant el negoci dia a dia, les hores implicades són moltíssimes i la lluita és contínua i cada vegada costa més. Per això creiem que s'han de fer moltíssimes coses i hi ha molta feina a fer perquè tots aquests petits puguem tirar endavant.
A Torroella, l'Associació de Comerciants, ara deu fer un any aproximadament, varen fer una campanya que consistia en tapar o tancar tots els aparadors de les botigues amb una proclama que deia, ara no recordo exactament, però venia a dir, hem hagut de tancar per falta d'ús o una cosa així, una mica per conscienciar la gent que sí, es podien quedar sense comerços si no utilitzaven el comerç local. Què creu que passaria vostè si tanquessin totes les botigues de Palafrugell?
Què passaria? Seria que seríem un poble fantasma. Jo a vegades el dia a dia a la botiga surt el comentari amb gent o surt el comentari amb clients i els hi faig la prova. Inclús a vegades algun comentari amb altres comerciants hem dit, un dia hauríem de baixar tots persianes que veiessin realment el que passaria si tot el comerç i dels pobles tanqués. Vull dir, seríem pobles fantasmes.
No, potser podria ser una via, no?
Sí, és una opció,
Una opció per conscienciar la gent.
Per conscienciar el client de que realment ens hem d'ajudar els uns als altres i hem de fer poble tots.
Dèiem també amb el president de l'Associació de Comerciants de Palamós que la via d'explorar, la via aquesta explorada del comerç de qualitat, el comerç de proximitat, també ja està començant a deixar de ser un valor diferencial respecte a plataformes d'internet, perquè deia, a internet ja s'hi troba de tot i a més ho envien ràpidament a casa, es pot retornar, etc. I deia, potser haurem de començar a explicar que si tanca el comerç d'aquí, el fill d'aquella persona que compra Amazon, o el nebot, o l'amic, o el veí, es pot quedar sense feina. No sé si com a missatge, que és molt dramàtic, però no sé vostè si valora l'efectivitat d'un missatge com aquest.
Sí, jo crec que hem de fer missatges durs que siguin forts per conscienciar la gent, perquè realment és veritat que el comerç de qualitat, per exemple, a Palafrugell tenim molts comerços de qualitat especialitzats, però és veritat que realment a internet avui dia es troba tot i et trobes amb clients que et diuen vinc, m'ho miro, sí, ja l'he vist a internet, ja l'he vist a Amazon, i tu els hi fas l'explicació i dius, bueno, perfecte, però penseu que nosaltres som veïns, som treballadors i podem contractar els vostres familiars, els vostres amics, i si seguiu comprant a l'Amazon que us ho porten en dos dies a casa, doncs és el peix que es mossega la cua, vull dir, és un mal per tots.
O aquella cosa que fa tanta ràbia, no?, que et vinguin a la botiga, s'ho emprovin i et diguin, ja ho compraré per internet, ara que sé que em va bé.
És veritat, i això
passa,
fa,
eh?
Això passa moltíssim, moltíssim, i llavors tu com a comerciant, com a professional has de fer bona cara, no pots, has d'atendre el teu client al 100%, però realment és molt dur i en casos molt, molt greus, vull dir, a part del meu cas, parles amb altres comerciants que fas una gran feina, una gran explicació, vens el producte i tu saps que després el compren per internet.
Escolti, una última qüestió. El regidor de promoció econòmica de Palafrugell i tinent d'alcalde, que és l'Albert Gómez, és també comerciant. No sé si que el fet que hi hagi algú en el món polític que vingui també del món comercial, no sé si això per vostè és un avantatge, i no sé quina valoració en fa del fet que aquesta persona ja hagi dit que no anirà a les llistes electorals per les properes eleccions. Per tant, no sé si el sector del comerç tindrà una representació, una bona representació política.
Bueno, el regidor ens ha apoyat amb tot i és veritat que ell deixa la política d'aquí 2 mesos, però com a comerciant i com a palafrugellenc és una persona que ens apoyarà amb tot i ens ajudarà a tot el que puguem a tirar-ho endavant. I el tema està en firmar el conveni ara amb l'Ajuntament i de seguida que entri el nou alcalde o el nou grup polític firmar el pròxim conveni per l'any 2020 i sentar-nos a negociar i a parlar del tema.
Susana Casademont, la felicito ara perquè a l'inici de l'entrevista no ho he fet. Felicitats per l'elecció d'aquest nou càrrec, que és la nova presidenta de l'Associació de Comerciants de Palafrugell, ACOPA.
Sí, a més, voldria fer un apunt, a part jo sóc la presidenta i aquest és el nom, però tinc un equip superpotent a darrere amb moltes ganes de treballar, que tots són comerciants de diferents zones del poble i diferents sectors i que estan superil·lusionats i supermotivats per tirar aquest projecte endavant i demanem sobretot la confiança dels comerciants i dels vilatans de Palafrugell.
Doncs escolti, molta sort i molts encerts, perquè els seus encerts seran també aniran bé per la resta de la gent de Palafrugell en aquest cas. Per cert, el moment que vulgui parlarem, i jo tinc algunes quantes idees per als locals buits que dius que té, Si, per
doncs tant,
si en algun moment s'escau, en podem parlar.
I tant, estem oberts a tots, no ho dubtis.
Que vagi bé, bon dia.
Moltíssimes gràcies, bon dia, gràcies.
Passen 2 minuts de 8:45 del matí. Una mica de resum d'algunes de les històries que us hem explicat fins ara al Supermatí d'avui. Platja d'Aro busca una nova nòria per substituir la del Màgic Parc. L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ja té ofertes sobre la taula per instal·lar una nova roda després de descartar recuperar la del desaparegut Màgic Parc, que ja s'ha convertit en ferralla. També us hem explicat que l'Hospital de Palamós ha assolit els seus objectius que s'havia proposat implementant el sistema automàtic de confirmació de visites. Sistema automàtic que ha servit per reduir el temps d'espera i també per garantir encara més i millor la confidencialitat dels pacients. També us hem explicat que la policia local de Palafrugell ha recaptat 12.000 euros de la campanya solidària pels valents, que se n'aniran directament al centre, a la construcció del centre d'oncologia pediàtrica més gran d'Europa, en el marc de l'Hospital de Sant Joan de Déu. I el Futbol Club de Palafrugell, que ha signat un acord amb el València Futbol Club per promoure el futbol base i treballar també en la tecnificació. I finalment, també hem parlat amb la nova presidenta de l'Associació de Comerciants de Palafrugell, la flamant presidenta de Copa, que deia, hem passat de 30 associats a 111 en només un dia. Per tant, sembla com a mínim que hi havia expectativa entre el teixit comercial de Palafrugell. Aquestes i altres històries us les expliquem al Supermatí d'avui, que és dimecres, és 20 de març del 2019, i ara, a 8:45 de 9 del matí, farem un cop d'ull a l'actualitat d'àmbit general i seguim amb el relat de l'actualitat de casa nostra. Relat de l'actualitat general. Que repassem amb l'Alba Lejide. El president Quim Torra i els diversos consellers de la Generalitat mantindran els llaços grocs tot i l'ultimàtum de la Junta Electoral Central i seguiran les recomanacions del síndic de Greuges. El president de la Generalitat no dona ordres als alts càrrecs ni tampoc als funcionaris, Alba.
Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Elsa Artadi, durant la roda de premsa d'aquest dimarts al migdia, posterior a la reunió del Consell Executiu. A més, el govern seguirà les recomanacions del síndic de Greuges sobre aquesta decisió. Torra no ha donat ordre als alts càrrecs ni als funcionaris i reiterarà en un nou document a la GEC com veu la situació i informarà d'aquesta consulta al síndic.
Judici al procés. Un guàrdia civil relata un terror total amb manifestants amb ràbia descontrolada a l'escorcoll exteriors el 20 de setembre. La gent situa Carme Forcadell passant per la zona amb cotxe oficial i agitant a les masses traient la mà per la finestra.
En la seva declaració al Tribunal Suprem, Amb la seva imatge protegida, la gent ha descrit el tumult que es va generar a les portes de la conselleria. Ha explicat que en un primer moment la gent que s'hi va anar concentrant eren bàsicament treballadors del departament, però que s'hi van assumant altres.
I Meritxell Budó substituirà Elsa Artadi com a consellera de Presidència i portaveu del govern. L'alcaldessa de la Garriga i vicepresidenta de la Diputació de Barcelona és del PDeCAT, propera a Puigdemont i Turull i membre del Consell per la República.
Budó ja va explicar a la CN diumenge 10 de març que es posava a disposició del president del govern, Quim Torra, i del conseller legítim, Jordi Turull. Un cop es va fer oficial que Artadi canviava el govern per anar a Barcelona. Tot i que, en un principi, es buscava un perfil diferent per al càrrec de portaveu, Torra mantindrà la mateixa estructura que amb Artadi, de manera que la consellera de Presidència també assumirà aquestes funcions.
Gràcies, Alba Lejide. I quan acaba el temps de la informació, comença el temps de l'opinió. Que en el dia d'avui arriba de la veu. De la veu i del pensament, perquè al final per tenir una opinió s'ha de tenir un pensament i la nostra protagonista d'avui té el pensament molt lúcid. Dèiem, arriba el comentari d'avui de la veu de la Rosa Regàs.
Les guerres contra el medi ambient. Sí, és cert que tenim els dies més gloriosos en ple hivern que mai havíem conegut. El sol brilla poderós del matí al vespre i les nits, encara que baixin les temperatures, són suaus si se les compara amb les que hem conegut tota la vida. Les televisions ens mostren plens d'orgull els ciutadans que es banyen a la Mediterrània o a l'Atlàntic amb la naturalitat de l'estiu i es diria que quasi presumeixen per veure quins són els llocs que gràcies a les temperatures tenen més quantitat de visitants, siguin o no siguin turistes. Però hem pensat com passarem l'estiu, la calor asfixiant, la manca d'aigua, els mosquits que amb tan poc fred viuran feliços multiplicant-se sense mesura? Igual que els altres insectes, els que viuen a les tomateres o les cols o les fruites, o els que ja s'han obert pas en tot el que han trobat de comestible sota la capa del sol? Jo només sé el que he vist i el que diuen els entesos. I no vull pensar com es destrossarà una vegada més el lent ritme de la naixença i la mort de plantes i insectes, seguint la normalitat ambiental que cada vegada entenem menys en què consisteix. I què farem sense aigua o pagant-la a preus d'or? I què quan els alemanys i els anglesos es quedin a casa on ja hauran arribat els 40 graus i es podran posar morenos sense haver de viatjar? Adeu turisme. I llavors què? Què serà dels nostres països que tanta afició tenen a guanyar-se la vida amb els guiris? Nosaltres es preguntava una periodista per no assistir a la desfeta d'un medi ambient que sembla arribar al punt de no retorn. I mentre es pensava en totes aquestes coses, m'ha arribat un article de Nazarín Armanian, al Público, Greenwashing, les marxes verdes olviden el factor guerra, que m'ha fet tornar a pensar que no som només els desastres a què sotmetem la Terra i el cel els que destrossen el planeta, sinó que oblidem les guerres 100.000 vegades més devastadores i eternes que les illes de plàstic del Pacífic. En unes ratlles, l'autora ens recorda no la mort que encara dura a Hiroshima i Nagasaki, ni les destrosses insalvables de les dues grans guerres europees, sinó les guerres d'avui dia que deixen la terra inutilitzable i el medi ambient girat del tot contra el ritme normal del seu propi devenir. Diu així: guerres obertes a Síria, Iemen, Iraq, Afganistan, Sudan, Líbia, 150 milions de morts. O les que l'imperialisme pot començar contra Venezuela o Iran en qualsevol moment. O la contaminació mortal de l'hàbitat dels palestins, que a més de ser bombardejats a diari per Israel, viuen la catàstrofe ecològica pels milers d'oliveres i d'arbres fruiters arrencats pels ocupants, o per l'amiant que respiren els ciutadans de les vivendes derruïdes i les aigües residuals no tractades que contaminen el mar. I més avall, diu encara: al Iemen, en els bombardejos no televisius, la coalició dirigida pels Estats Units i Aràbia Saudí emprenen la destrucció planificada de cultius, granges i infraestructures, incloses les plantes de tractament d'aigües residuals i hospitals que ha provocat la crisi humanitària més brutal del món. A Myanmar, l'exèrcit utilitza la terra arrasada contra el Rohingya per evitar que tornin a casa seva, i el Sudan s'ha acabat amb milers d'animals que serveixen només per alimentar les tropes. Té raó Nazarín Armanian quan diu que si amb tantes guerres com hi ha avui a la Terra, els que defensem el medi ambient i els moviments ecologistes no potenciem el dèbil moviment de la pau, incloent-hi la reducció de la despesa militar com una de les principals demandes, a la nostra protesta li faltarà contundència, raó i, sobretot, eficàcia.
Doncs aquest és el comentari. Aquesta és la veu de la Rosa Regàs.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Guixos, Carles Motes va aprofitar
la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Ha tingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Teresa Calabús, bon dia.
Molt bon dia. Sentireu en Tovera perquè...
Perquè ets a fora o què?
Perquè estic a fora, però ara estic arribant a la llibreria i ja hi haurà més calma.
Ah, molt bé. Sí, sí que sentim una mica de ventolera, eh?
Sí, sí, fa tramuntaneta suau.
Home, sí, bueno, aquests dies la cosa no està malament, eh?
No, ja està bé, ja està bé.
Nostre...
Bueno, voldria més la pluja, el que passa és que jo, que he nascut en tramuntana, la veritat és que sempre m'anima, tramuntana.
Oi, a mi la tramuntana, no, a mi em posa de mal humor, la tramuntana.
Bueno, per això el temps no és mai del gust de tothom.
Vaig llegir una vegada que la tramuntana... Ui, carai, això és que estàs obrint la persiana, sí, directament, eh?
Persiana, sí, ah, ara.
Vaig llegir una vegada que la tramuntana, al fregar els Pirineus, sí, venia carregada d'electricitat estàtica,
sí,
i que aquest era un dels motius pels quals el caràcter de l'Empordà estava una mica més alterat per aquesta exposició permanent a l'electricitat estàtica. No sé, bueno, no sé si això és molt científic o no, però vaig llegir-ho de manera suposadament seriosa.
No, no, i és molt probable, però és que, a més, la gent que la recollim i la sentim, ens enrampem amb els cotxes, ens enrampem tocant un gat... Jo, vull dir, m'he arribat a fer dos petons amb una persona i saltant-me una xispa.
Sí, sí.
Però directe, allò, que se sumi tot, eh?
Sí, 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 sí. Escolta, per cert, com tens el berenar literari? El tens a punt ja o no?
Oh, mireu, de veritat, eh? És com una locura. No sé, em sembla que més de ser un escriptor, és que qual cosa... té una part molt bona i és l'interès i la il·lusió que tenen per venir. Per l'altra, bueno, els carrers no són elàstics, les estanteries tampoc, i sort dels col·laboradors com Veo Empordà estan disposats a assumir la despesa, degut que aquest col·lectiu tan alegrement bevedor...
Sí, anava a dir, escriptors, escriptors i artistes, a veure, vi i guardem les carteres, també, eh?
Exactament, tenim molta fama, llavors, bueno, sí, sí, és curiós, eh? Però és un col·lectiu entusiasmat amb el tema. El que sí que té molt de bo és que crec que s'hi fixen, és el que dius...
Ai, t'estem perdent, t'estem perdent en sentit literal telefònic, Teresa. Ara et diria que sembla que no hi ets tota.
ara sí, que em sentiu bé.
Sí, ara sí, ara perfecte.
Sí, perfecte.
Va, amb la Teresa Calabús, com cada dimecres, fer el que fem és repassar alguns dels llibres que ens recomana una de les llibreteres de capçalera de la comarca, que aquesta setmana és, Teresa...
Mira, és Ian McEwan, no he pogut editar per Dawson perquè aquí a la llibreria cada 5 setmanes tenim un club de lectura en el qual està convidat tothom qui li agradi compartir les experiències de lectures. Funciona que triem una obra
està també a la web i es pot triar, eh? Donem tres opcions per votar. El grup vota quin llibre llegirà dels tres que proposem i llavors tenim un mes per llegir. Per tant, sol ser una setmana de votacions, quatre setmanes per llegir i trobada. En aquest cas, vam proposar novel·les que passessin en molt poca estona. A mi m'ha agradat sempre molt la capacitat d'un escriptor d'estirar el text en el qual poden passar poques coses, o moltes, o una de molt important, però ràpidament, com és Una tarda en un aeroport, que va ser la novel·la que vam proposar de Gamelin Otom, o bé Dissabte, de Ian McEwan, o bé un altre títol que vam donar com a opció, que era Un dia perfecto, de Melania Mazzucco, que són tres novel·les totes extraordinàries. Es va triar Dissabte, de McEwan, i m'agrada perquè normalment aquestes obres els triem perquè ja els hem llegit, els coneixem, donem el joc que s'hi prestarà, però clar, després del temps que fa que les he llegit, n'he de fer una relectura, i el que m'agrada d'això és que en la relectura sempre descobreixes coses noves, perquè tu penses que el que t'ha quedat, el residual, el record residual després d'haver llegit una obra fa 12 anys, per exemple, sí, creus que és el centre neuràlgic de la novel·la. Llavors, quan la relegeixes, et dones compte que tu ja tens 12 anys més i que probablement aquell centre neuràlgic que tu havies pensat que era la de la novel·la ja n'és un altre, saps? O sigui, que en pròpia pell descobreixo que tantes obres tenen tants punts de lectura segons ja no només la persona que ho llegeix, sinó el moment en què ho llegeixes. Evidentment, només les bones aguanten el pas del temps d'una persona. Vull dir que les obres que es poden dirigir a diferents lectors són les que són potents, vull dir, eh?
I aquesta és la, vaja, és la història d'un neurocirurgià que un dia es desperta i vaja, ja ha presenciat un accident d'avió, eh?
Exacte, això és Londres. Ja ha passat de les Torres Bessones, hi ha aquesta neura, aquesta por. El terrorisme s'ha ficat a la vida de tothom i qualsevol accident, qualsevol cas amb un cert capacitat, víctimes o un atropellament, es lliga o es pensa que està relacionat amb el terrorisme. Aquest home és un home triomfador amb totes les de la llei, o sigui, cirurgià triomfador, enamorat de la dona amb la que es va casar. Ella és una periodista molt, molt considerada i dos fills, una bebeta que és la Daisy, lectora, i que no viu amb ells, però que precisament aquest dissabte que passa la història ve a fer una barbacoa i ve a passar una tarda amb la família, i el fill doncs era un nano que no destacava amb els estudis, li costava molt trobar el seu camí i es converteix en un músic de blues que també sembla que amb un cert èxit i amb un futur prometedor per endavant. McEwan, no només amb aquesta novel·la, jo aquesta novel·la una vegada me'n recordo que parlant-te'n amb un escriptor em va dir: Dissabte és l'obra que qualsevol escriptor voldria ser capaç d'escriure. Perquè
anava a dir, Déu-n'hi-do, quantes històries creuades, no? Vull dir, el...
Sí, o sigui, és simplement el dia a dia d'aquest home, però és que ja la reflexió es desperta a les 4 de la matinada perquè sent alguna cosa estranya, alguna cosa el treu del llit, i quan s'acosta a la finestra es dona compte de que hi ha aquest soroll de fons que és l'avió que s'ha incendiat un motor i bueno, que es pensa que és terrorisme, llavors sap al cap de quan surten les notícies al matí que és un avió rus de càrrega, que ni tan sols se sap ben bé quina càrrega duia, que va incendiar-se un motor i aconsegueixen aterrar i amb urgència i tal, però que no hi ha víctimes, vull dir que no ha sigut el que ell havia pensat. Però clar, els seus pensaments, McEwan els escriu, els detalla, els desgrana, mira en microscopi i ens els escriu, saps? I tot el que passa pel cap d'aquest home passa pel nostre perquè ens ho fa llegir.
Yeah.
I una companya de que forma part del club de lectura diu, ostres, diu, el que ens passa pel cap al cervell, diu, me'n dono compte que jo també, vull dir, a vegades estàs pensant una cosa i quan arribes a un punt dius, com he arribat jo?
Ui, ara l'hem tornat a perdre. Deies, com he arribat fins aquí, has dit.
Sí, sí, sí. Això, que intentes saber quina casualitat o quin ordre dels teus pensaments t'ha portat fins a estar pensant, jo què sé, doncs, abans et vas casar, vull dir, ja. I en canvi estàs aixecat veient un avió que cau, no? Uh-huh. I això, McEwan ho escriu. O sigui, són 360 pàgines d'una història d'una família que passa en un districte i seguint sobretot aquest personatge que és el marit i que és el cirurgià del gallo.
Això es llegeix, què? En un dia està llegit, això ja?
No, perquè creu-me, les reflexions i el detall... I el
sí, necessites anar amb calma,
Sí, no, McEwan no t'ho permet pas, això. Et fa estar atent, no pots pas anar pensant en la llista de la compra mentre ho llegeixes. No és ara faig això, ara vaig allà, ara vaig a comprar, ara poso dues hamburgueses al foc. No. És,
poso les hamburgueses. Escolta, no. Què vol dir poso les hamburgueses al foc? D'on t'ha sortit això?
Clar, perquè fa una barbacoa.
Vale.
No. És clar, vull dir, amb el que pensa és... Hi ha un moment en què ho volen atracar i ell se'n dona compte que l'atraca té una malaltia perquè té una manera de moure's que li falla el braç dret i tal, i li nota que té i li diu, saps? Vull dir, i se'n surt d'això, però és que el detall amb el qual explica aquesta malaltia te dona una informació que ja no pots quedar mai més indiferent, vull dir...
Clar.
Te n'enteres de tot, saps?
Recordem el títol del llibre, que és Dissabte,
Dissabte,
de Ian McEwan, això ho ha dit a La Butxaca.
La Butxaca, sí, i en castellà està en Anagrama. Aquest autor és l'autor de Cecil Beach, que la gent que va al cinema l'haurà vista, és una pel·lícula molt interessant. També ha fet una que es diu... Amsterdam, que també és molt coneguda, i Expiació sí. És una novel·la molt coneguda, sí. I una altra pel·lícula que s'ha estrenat fa poc, que està basat en una novel·la seva, és aquesta de la Glenn Close, que dic molt malament la Iela, perdoneu-me, però de la Glenn Close, La mujer l'esposa perfecta, on sou conscients que és una dona que és la que havia escrit gairebé tots els textos del seu marit, que és un escriptor famós, el que li donen el Nobel de literatura, i arriba, i en realitat, vull dir, ha sigut ella la que en la majoria dels casos li ha corregit, li ha revisat i li ha escrit textos sencers del que després li dona el Nobel.
Molt bé, doncs, escolta, ja tenim el títol, que és aquest Dissabte, de l'Ian McEwan. En fareu un grup de lectura, has dit, aquest dissabte, al
sí,
Cucut,
sí,
a Torroella,
no, eh?
Aquest divendres.
Aquest divendres a 8:45, aquí a la llibreria. Qui hagi llegit l'obra o qui vulgui parlar de McEwan, o, doncs estan convidats tothom. Eh?
Ja podem dir-li a la gent que el compri a Amazon, no?
No.
És broma. No compreu Amazon, compreu els llibres a les llibreries, si us plau.
Un dia en parlarem de tot això d'Amazon. Jo els hi dic a la gent que si es pensen que Amazon els hi pagarà la jubilació o la Xina...
Ara.
A mi em sorprèn molt que vulguem tenir un país independent i un país fort i no ens en donem compte que comprant estem llançant els calés i la força que ens ha mantingut.
Ni diuen progrés, sí. Teresa, ni diuen progrés.
Sí, que la gent miri on paguen els impostos a Amazon, va. Vinga, que s'ho mirin, que se n'enterin. A veure què.
Feu campanyes explicant aquestes coses. Vinga. Abans hem parlat amb la presidenta, amb la nova presidenta de Copa, i deia el mateix, li he dit potser la solució, passa per explicar que si vostè compra a internet i no tant a la botiga del costat de casa, al final, algun dia serà el seu fill el que es quedarà sense feina perquè aquella botiga haurà de tancar.
No, segur, i al costat de la botiga al bar, i al costat del bar, doncs, tot. O sigui, és un efecte dominó impossible de parar. Tu comença a comprar fora de casa, no sàpigues on tornen aquests, aquests impostos, no sàpigues on els apagues, i entera-te'n del que torna cap amb tu. Clar. I fins ara el comerç amb normalitat era un intercanvi de la gent per proximitat, perquè llavors el poble s'enfortia, creixia, i jo sóc el ferreter, i tu ets el fuster, i tu ets el lampista, i tu vens les patates, vale? I tots érem allà. Ara no. Ara es va empobrint tothom, aquests desapareixen, i quan la gent aixequi el cap i digui, ai, on és aquella botiga que un cop a l'any anava a comprar els cargols? ja no hi és. I llavors...
Queda clar, va, que estem tenint una conversa de cafè i això paga la pena per tenir-ho precisament, doncs, amb això, amb un cafè a les mans, o amb un...
Vinga,
amb
doncs,
el que sigui.
Vinga, doncs, jo te'n porto dos avui, saps?
I te'n portes dos, home, Déu-n'hi-do. Doncs, aviam.
Sí, ja he de parar.
Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella, gràcies per ser-hi una setmana més i fins la setmana que ve.
A vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia. D'aquí 5 minuts seran les 9 del matí.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I d'aquí no res, la cultura.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Clapés, bon dia.
Hola.
Què tal? Com anem?
Què tal? Home, mira, bé, amb alegria. Avui molt content perquè avui és el Dia Mundial de la Felicitat. I clar, estic...
Ai, calla, que estem... T'estic posant la musiqueta teva d'inici i no
sí,
estava aquí.
Sí, has vist que no hi havia sintonia sense sí, veu, no?
Exacte.
Sí, molt bé. Molt bé, la Lola, la maca ella.
Bueno, escolta, anem un moment a l'agenda amb en Martí, et sembla? Tu que t'agrada sentir en Martí?
Sí, m'agrada molt i segur que ens explica exposicions que mai ha explicat. A veure, avui.
Bé, doncs va, aviam.
Què té d'interessant avui?
Va, de moment, d'entrada posem la seva música pròpia de l'agenda. Va, som-hi. Doncs res, avui a les 7 de la tarda la Biblioteca de Palafrugell ja han organitzat una revetlla poètica. Hi aniràs?
Sí, de fet sí, ja tinc reservada la meva cadira.
Doncs vinga, en Martí ens en dona més detalls. Martí.
Amb motiu del Dia Internacional de la Poesia, la Biblioteca de Palafrugell organitza una revetlla poètica. Vinyoli, la poesia del mar, amb Olga Sarcós, actriu, i Miquel Martín, escriptor.
Què?
Home, bons amics, el Miquel i l'Olga.
Home, jo he de dir que en un moment determinat jo tinc àudios teus recitant poesia, vull dir que jo et veig en un recital poètic, eh?
Sí, sí, no, ja t'he dit que tinc la cadira allà reservada, vull dir, jo sóc un gran amant de la poesia. Sobretot la contemporània.
Per la gent que no s'ho acabi de creure, eh?
Ja que és el teu aniversari, Alba, avui em veig amb cor de recitar el gran poema de Federico García Lorca, el poema que es deia Alba. Mi corazón oprimido siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. La luz de la aurora...
Què et sembla?
Per què tens això a mà?
Home, jo sempre ho tinc tot a mà.
Sí.
Ho tinc tot a mà sempre, eh? Sempre que calgui, no sé. Com a mínim sempre que calgui.
No sé com has pogut tenir això ara.
Home.
No ho entenc, com para això.
Clar. Vinga, va, més coses de Palafrugell a Torroella, perquè la Fundació Mascort, hombre, hi podeu veure l'exposició Vides Privades, Històries Compartides. Aquesta és nova.
L'exposició mostra una selecció de més de 180 imatges que formen part d'un important llegat familiar que actualment compta amb més de 2.500 registres. Es tracta d'un fons excepcional que destaca tant pel seu gran abast cronològic com geogràfic, el qual es remunta a mitjans del segle XIX, on s'observen alguns dels primers procediments fotogràfics, amb la presència de fotògrafs nacionals i internacionals. La mostra i el catàleg permeten resseguir importants aspectes de la història de la fotografia i posen en valor la importància dels fons familiars com a font del coneixement per la història, els costums i els valors de la societat en diferents èpoques.
No sé, en Martí, que es passa el dia entrant continguts a l'agenda del nostre web, no sé perquè repeteix algunes coses. Bueno, suposo que deu trobar interessant segons el seu criteri i la seva expertesa, no?
Sí, jo crec que aquesta exposició té moltes ganes d'anar-hi amb tot l'equip de Capital i per això ho va repetint.
Va repetint a veure si ens convenç. En sí. qualsevol cas, a la nostra audiència, si tenen ganes de publicar o que parlem d'algunes de les activitats que algun dels nostres oients pugui organitzar, ho tenen ben fàcil perquè des del nostre web mateix poden publicar aquelles activitats que prefereixin.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I per saber si aquelles activitats que voleu fer les podreu fer amb tranquil·litat perquè no us enterboleixi el temps, l'Albert Aparicio ens fa uns 5 cèntims de la previsió meteorològica.
Acomiadem l'hivern astronòmic amb una jornada assolellada on encara bufarà el vent de component nord. Tot i el domini del sol, les temperatures màximes no seran gaire elevades, assolint fins als 16 graus centígrads. Així doncs, els models meteorològics apunten que la primavera, que comença oficialment aquesta nit, arribarà amb bon temps i pujada de les temperatures.
Alguna cosa a destacar pel Matí Capital, Marc?
Avui tenim en Miquel 40, que de fet ets tu, no?
Sí.
Ens faràs la... Repassarem l'any 1990.
Sempre ho fas tot llarg. Que vagi bé fins demà. Gràcies per fer-nos confiança. Adéu-siau.